A IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Bon vespre a tothom i benvinguts una setmana més a Fila 3. Avui ens submergirem a la dècada dels 60 i parlarem d'un film nord-americà que va causar un gran impacte a nivell popular i que, a més, va canviar la manera de filmar de Hollywood. Easy Rider, Buscando mi destino, de Dennis Hopper.
To Be Wild, de Steppenwolf, un dels temes principals d'Easy Rider, el debut com a director de Dennis Hopper, una pel·lícula de 1969 que varen protagonitzar Peter Fonda i el mateix Hopper, amb papers secundaris per actors com Karen Black o Jack Nicholson.
Bueno, ¿qué? Vamos a echarle un vistazo a esas supermotos de que tanto habláis, ¿eh?
Tira milles.
La pel·lícula en un primer moment havia d'anomenar-se The Lunars, els solitaris, i es centra en la vida de Wyatt i Billy. Fonda i Hopper, esclar. Dos motoristes que inicien un viatge a la recerca d'un nou destí.
¿Qué pasa? ¿Estás colgado, eh? ¿Estás colgado, de verdad?
No, estoy cansado.
Mira, estás introvertido. No quieres saber nada, ¿eh? Veo que no quieres saber nada.
No sé. Estoy un poco cansado. No hago más que ver cosas dando saltos.
Menudo ciego.
Sí, mira.
Pel seu camí es trobaran amb un munt de personatges peculiars, com per exemple un hippie al que troben fent autostop per la carretera.
¿Tú de dónde eres, eh?
¿Me das fuego?
¿De dónde eres?
No sé decirlo.
¿No sabes de dónde eres?
No sé decirlo porque es una palabra muy larga.
Venga, ¿de dónde eres tú?
De una ciudad.
O un advocat alcohòlic, interpretat per Jack Nicholson, el que troba en una presó.
Tú debes ser un chorbo importante. ¿Cómo te tratan, eh?
¿Un chorbo? ¿Cómo que un chorbo? ¿Qué es eso de un chorbo?
Un pedazo de tío.
No, no, un chorbo. Quiere decir que le gustas. Que eres una persona que está bien.
Me está pareciendo que vosotros no sois de por aquí. Menos mal que estoy yo para que no os pase nada desagradable.
¿El qué?
Bueno, es que por aquí dicen que para embellecer América están las tijeras. Quieren que todo el mundo tenga el aspecto de Yul Brynner.
Durant tot el viatge, la parella i els companys que es troben pel camí fan tot tipus de reflexions sobre l'estat actual d'Amèrica.
Antes este era un país agradable. No sé qué es lo que le habrá pasado.
Que todo el mundo tiene miedo, eso es lo que ha pasado. No podemos entrar ni en un hotel de segunda, y menos en un motel de segunda. Bueno, sí, creen que les vamos a degollar. Tienen miedo.
Però clar, com a totes les històries, sempre hi ha una sèrie d'individus que no veuran bé les seves accions.
Yo creo que habría que meterlos en una jaula y cobrar entradas para verlos.
Vaya, hombre, esto es lo que se llama ingenio pueblino, sí, señor.
Sense desvetllar el final, per si algú encara no l'ha vista. Aquesta seria un poc el resum, i crec que podem dir que és una pel·lícula molt recomanable per entendre un poc com era l'anomenada contracultura americana dels anys 60. Existeixen diferents rumors sobre com es va originar la idea, ja que molts han assegurat que no hi havia un guió tancat pròpiament dit, que només hi havia un parell de conceptes i que a mesura que avançava el rodatge s'anaven creant les històries. Però això és una cosa que el director de fotografia, Laszlo Kovács, va negar rotundament. El llibre que tinc aquí, Maestros de la Luz, Kovács diu: el guión estaba cuidadosamente escrito por Terry Southern, Dennis Hopper y Peter Fonda. Todo estaba planeado. No se trataba de un grupo de jóvenes fumando porros alrededor de una hoguera.
¿Alguna vez has hablado con las ranas a medianoche?
Pues no, generalmente no.
¿Ah, no?
No, ya ves, no, no.
¿Sabes lo que yo hacía?
No. ¿Qué hacías?
Te lo contaré. Lo que hacía, desde luego, no era hablar con la rana esa medianoche. Tú eres tonto.
Estás chiflado.
De totes formes, no crec que tothom pensàs que estava improvisada. Entre altres coses, perquè l'any següent del seu estrena, la peli va rebre una nominació a l'Oscar com a millor guió. Bé, en realitat, dues. Millor guió i millor actor secundari per en Jack Nicholson, que es va convertir en estrella després d'aquest film.
Creo que ayer debí cogerme una buena, ¿eh? Lo debí pasar fenomenal. Ojalá me acordara.
El que està clar és que la pel·lícula va suposar un gran èxit. Molta gent es va aficionar a la cultura del motociclisme. Però de tot això parlarem ara mateix amb el nostre primer convidat. I abans escoltarem un altre dels temes del soundtrack d'Easy Rider, un ben conegut, The Weight, dels canadencs de Band.
Can you tell where a man might find a bed?
El programa de cinema d'IB3 Ràdio. Dijous a les 10 del vespre amb Rodo Gené i Adela Peraita.
I després d'escoltar Cast the Weight, donem pas al primer convidat d'avui vespre, en Marc Gras. Ell és moltes coses, realitzador, escriptor, dibuixant i tot un expert en el cinema de motoristes, ja que és l'autor del llibre Biker Films, història del cine biker. Ell és de Catalunya i ara el tenim al telèfon. Marc, bon vespre.
Hola, què tal?
Benvingut a Fila 3 i gràcies per estar amb nosaltres.
I ara gràcies a vosaltres.
Bé, Marc, tu has escrit i dirigit pel·lícules, has escrit llibres, has escrit i dibuixat còmics. A quina faceta te sents més còmode?
Bueno, tot té la seva part positiva i la part menys positiva, però ara mateix m'estic dedicant professionalment als còmics i potser és amb el que m'ho passo millor. Tinc la sort d'estar treballant per als Estats Units, amb editorials independents, que tant em deixen fer adaptacions de pel·lis com alguns còmics d'encàrrec que em fan ells, projectes propis, i la veritat és que m'ho passo molt bé.
Com han dit, vares escriure el llibre Biker Films, però també has col·laborat diferents vegades a la revista Easy Riders, d'on prové la teva ficció, aquesta cultura i el cinema de motoristes.
Pues no et sabria dir, la veritat és que la cultura custom és una cosa que sempre m'ha tret. De fet, jo fa anys vaig ser una mica biker, tenia la Harley, anava a concentracions, coneixia molts MCs, i bueno, és un tema que sempre m'ha tret, sobretot també per tot el que envolta, no? Tant la música, el rock sureño, el cine biker també, tot. En fi, això és una cultura pop molt, molt rica i molt colorista, i bueno, és una cosa que sempre m'ha tret.
Avui t'han convidat, ja que li dedicam el programa Easy Rider, de Dennis Hopper. Recordes quan la vares veure per primera vegada i quina impressió te va donar?
Jo la vaig veure ja, que era gran, devia tenir 19 o 20 anys. Abans havia vist altres pel·lis bikers, però bueno, aquesta va ser diferent. De fet, Easy Rider, inclús pels mateixos bikers, no està considerada una pel·li biker-biker. Vale? No és gaire representativa del gènere. Però va donar la sensació que és d'aquestes pel·lis que dits t'inspiren, vale? Jo quan fa anys també vaig fer algunes pel·lícules i m'ho havia dedicat una mica al món del cine, i és una pel·li que t'inspira, que la veus i et tenen ganes de fer pel·lis. Tu penses, ostres, això també ho puc fer-ho jo.
Sí.
Tot i que, bueno, és el baix pressupost, però aquest baix pressupost americà, que és diferent del baix pressupost d'aquí, no t'ho has de veure.
Bastant.
Però sí que t'inspira, sí que et dona la sensació de que, bueno, que pots fer coses, no?
Sí, parlàvem ara aquí en micro tancat que els canvis de seqüències, no? Com talls de càmera que fa trencant estructures, no?
De fet, bueno, Easy Rider suposo que ja ho haureu comentat, però és de les pel·lis que van iniciar el nou Hollywood, no? I bueno, té molt a veure tota aquesta també estètica nova que fins aleshores no s'havia vist, entre això de l'estètica i això que dius, no? Aquests canvis de planos que són Bueno, sí, són originals. De vegades, jo sí que recordo que la primera vegada que vaig veure aquests canvis de plànols, d'entrada em va semblar una mica cutre.
Sí. Sí, no saps que bé, no? La primera vegada.
És original, no l'he vist mai. O sigui, és algo...
La pel·lícula va causar un gran impacte al públic, però abans ja s'havien fet altres pel·lícules d'aquest gènere, biker, com Los Ángeles del Infierno, de Roger Corman, o Born Losers, de Tom Laughlin. Per què creus que Easy Rider va ser diferent?
Bueno, les pel·lis que s'havien fet abans eren bàsicament pel·lis d'exploitation. Roger Corman les feia pensant en la pasta que podia treure i ja està, eren pel·lis ràpides, que es feien es passaven als autocines i era per fer diners i punt. Easy Rider és diferent, tot i que l'equip que la va fer també provenia de les produccions de Roger Corman. És una pel·li que va arribar en un moment també en el que la societat americana estava experimentant molts canvis a nivell social i a nivell cultural. Uh-huh. I d'alguna manera va saber connectar tant amb el públic com amb la crítica. És una pel·li que va funcionar tant a nivell de públic com a nivell de crítica. I això que et deia abans, que realment és una de les pel·lis que van iniciar aquest nou Hollywood, que segurament va ser el primer gran èxit d'aquest nou Hollywood, no?
Tu creus que Easy Rider és l'icona del cinema biker?
Vist des de dintre del món biker, no. Ara, vist des de fora, sí. El que passa amb Easy Rider dintre del món biker és que no la veuen representativa de la cultura custom ni del món biker.
Uh-huh.
Per què? Doncs perquè el món biker li dona molta importància a la pertenença del grup, a ajudar-se uns als altres, etc. Això és la idea que es volen transmetre, no?
Uh-huh.
Easy Rider sí que parla de la llibertat, però és més de la llibertat de buscar tu la vida com vulguis i ja està, saps?
Uh-huh.
Fes el que vulguis i punt. I en canvi, el món biker és d'una altra manera, és més això, és més la pertenença del grup, tot això que el que té els MCs, que forma part d'alguna cosa, no?
Uh-huh. El teu llibre expliques que al llarg de la teva carrera has entrevistat a diferents motoristes, diferents bikers, i que moltes vegades els hi has demanat per Easy Rider, i es veu que no a tots els hi agrada, que sembla que ha de ser el contrari. Quasi m'ho has respost abans, no?
Sí, és això que et deia, de la representació del món biker, que no està gaire representat en Easy Rider. Sí que en altres pel·lis més anteriors, com Los Ángeles del Infierno,
uh-huh,
sí que surt tot això, uh-huh, del grup, de l'MC... Hi ha altres pel·lis que bikers també, com per exemple Running Cool, que és una pel·li que va fer la parella de Ferd Sebastian i Beverly Sebastian, que eren uns que feien pel·lis així de sèrie Z, que també són dos bikers que van amb la moto o amb un llavall, és una pel·li dels anys 80. Té molts paral·lismes amb Easy Rider, però aquesta sí que és més representativa del món biker, justament perquè, com t'ho diria, els bikers apareixen d'una manera més positiva. Els bikers reals, quan es refereixen a Easy Rider, sempre diuen que és una pel·li de dos hippies que trafiquen amb droga i que van amb la moto, i ja està.
Uh-huh.
I que no per això la converteixen en una pel·li biker, no?
Quina diries que és la més representativa del gènere biker?
Bueno, n'hi ha moltes. Jo no crec que hi hagi una pel·li definitiva del gènere uh-huh biker, però sí que n'hi ha moltes que tenen diferents elements que és això, que representen realment la cultura custom i la cultura biker. Los Ángeles del Infierno té moltes coses,
uh-huh,
però també hi ha altres, la de Highlander 69, que aquí es va titulant, si no estic equivocat, Violència en Las Vegas. És una pel·li que inclús els bikers que surten eren bikers de veritat. És una pel·li que també dels anys 60 i l'MC que surt eren Hell Angels de Califòrnia de l'època.
Uh-huh.
Llavors hi ha un documental que van fer els propis Hell Angels, que es deia Hell Angels Forever, que, bueno, que és un documental, no és una pel·li de ficció, però que allà sí que es veu realment el que és un MC, el que és la cultura biker, uh-huh, tal com és realment.
I la teva favorita?
La meva favorita tinc moltes, també. Però bueno, Los Ángeles del Infierno és una pel·li molt bona. Hi ha una que és de terror amb bikers, que es diu Northville Cemetery Massacre, que aquesta és la que no té edició en castellà, que està molt bé. Bueno, hi ha moltes, la veritat és que...
Moltes gràcies, Marc. La veritat és que si volíem informació sobre cinema biker, crec que ens han quedat amb un parell de pel·lícules molt interessants. Gràcies a tu. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Thank you.
a IB3 Ràdio, Fila 3. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road. Some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road. This other town. Go river, go, past the shady tree. Flow river, flow, flow to the sea. Flow river, flow, flow to the sea.
I amb aquest Ballad of Easy Rider continuàvem escoltant cançons del soundtrack de la pel·lícula protagonista d'avui vespre, Easy Rider. Un film que, com ja ens ha comentat en Marc abans, va ser novedor per diferents raons, ja que, per exemple, molts historiadors indiquen que aquest film de Dennis Hopper va crear la moda de filmar a paisatges reals, a exteriors, en lloc de gravar a estudis de Hollywood com es feia habitualment.
Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo.
Pues el miedo no les hace huir.
No, el miedo les hace peligrosos.
I també és curiós el tema de la banda sonora, ja que va ser una de les primeres pel·lícules que va aprofitar moltes cançons ja fetes, en lloc d'emprar una partitura gravada expressament pel film. Ara, evidentment, és molt comú, quasi tothom ho fa, però en aquells anys no era gens habitual. Va ser bastant novedor. Que han de dir que moltes de les escenes de la pel·lícula semblen videoclips, amb aquells paisatges meravellosos, amb aquells recorreguts en moto. Bastant impactant.
It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Yeah. Sing on, brother. Play on.
Escoltàvem If Six Was Nine de Jimi Hendrix. I per seguir parlant de música, tenim aquí el nostre segon convidat, en David Clavo. Bon vespre, David.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Molt conegut aquí a l'escena musical mallorquina. I avui estem parlant d'Easy Rider, una pel·lícula de la qual la banda sonora és bastant important. Tu què penses?
Hombre, yo pienso que la banda sonora, no sé si sería la mitad de lo que es la peli, pero cuenta mucho y se apoya bastante en la banda sonora. De hecho, dejan las canciones casi en su totalidad. Es como un videoclip cuando empieza a sonar una canción. Y bueno, la verdad es que evidentemente si la música o las bandas sonoras en cada película son importantes o es importante la música, en Easy Rider creo que, no sé si, bueno, un 50% o el 80% es la música que sale ahí.
És una pel·lícula viatgera, qui més qui manco escolta música, no sé, anar en cotxe sense escoltar música. O...
Sí, sí, a mí de hecho cuando más disfruto es conduciendo y escuchando música. Y bueno, sí, es bastante del medio de transporte, digamos, porque desde el principio de la peli salen aviones, el ruido es súper intenso, el ruido de los motores de los aviones cuando están haciendo el intercambio ese con Phil Spector en el aeropuerto. Pues ya hay ruidos de aviones, hay ruidos de motores, de coches, hay ruidos de motocicleta. Luego, cuando consiguen tener un mayor nivel, hay ruidos de Harleys. No sé, hay ruidos de cambio de herradura del caballo. O sea, es todo una oda pues al tránsito, ¿no? Me diría, que es lo que en realidad pues es la vida, ¿no? Es un tránsito, estamos aquí de paso.
Sí,
así que verdad. Píllate mejor una Harley y pásalo bien.
Y tiremillas.
Exacto. Normalmente las películas ponen un trozo de una canción. Ah, oh, mira, suena un trozo de tal. Pero es que en esta son videoclips.
Uh-huh.
Es impresionante, sí. Aparte de que te lo hacen en plan videoclip, te ponen ahí unas vistas del desierto de Colorado y tal, y bueno, son videoclips.
Sí, la veritat també és que el moment que es vivia als Estats Units són tot cançons que ja existien, no? El director anava bastant viu, jo crec, no?
Claro, era un año, el año 69, yo no había nacido, evidentemente, pero me contaron mis papás, que eran hippies, que la contracultura, lo que se llamaban la contracultura, pues era lo que hervía, ¿no? En la juventud o en la gente con ganas de cambiar el mundo o de cambiar de vida o sí, y bueno, de hecho los grupos no hicieron, digamos, la banda sonora, cedieron las canciones.
Sí.
No sé si fue el director que pensó igual en tomar las canciones y apoyarse para luego hacer una película, pero evidentemente las canciones ya habían salido en discos anteriores de todas las bandas y los grupos
ya tenían éxito,
claro, sí. Y cedieron de buena manera los derechos para que pudieran sonar en esa película.
¿Creus que alguns espectadors poden associar aquestes cançons amb aquell tipus de vida que refereix la pel·lícula? Me refereix que d'una manera negativa, per lo que dèiem abans.
Lo que és la cultura de la droga siempre estará mal vista en la mayoría de las sociedades. Los melenudos, pues bueno, pues en la misma película se ve como los pueblerinos de ahí, de los pueblos y tal, que no aceptan cómo viene unos especímenes con los pelos largos, con las motos. Entonces los miraban mal, ya solo por las pintas. Entonces el problema son los choques culturales. Bueno, el problema, lo normal es el choque cultural que puede haber entre un hombre que no ha salido de su pueblo en su vida y otros que se están recorriendo todo Estados Unidos.
Y bueno, y que están cercando nuevos modos de vida.
Y tienen otro tipo de, buscan otro tipo de identidad, tienen otro tipo de forma de ver la vida. Y evidentemente, o sea, hay una diferencia, ¿no? No es ninguna, ni es mejor ni peor. El problema son los problemas que pueden acarrear este choque de culturas y, sí, de identidades o de imagen, ¿no? Lo que te puede, no sé, es como en los 70 con los punkis.
Es como un apolo desconegut, podrían decir, ¿no?
Exacto. Es que de ahí viene todo el meollo.
Sí. Sí. Bé, per altra banda, tu també has participat, col·laborat a la banda sonora d'algunes pel·lícules com Càsting en Mallorca, d'Alejo Pérez, o La maldición de la familia Corazón, de Pedro López. ¿T'agrada sentir les teves col·laboracions al cinema?
Sí, porque sobre todo es gente que, como también en la película, pero evidentemente en otro tiempo y con otros medios y tal... han hecho esas películas con ilusión, ¿no? Y se han apoyado bastante en la música. Entonces siempre dices, a ver en qué escena o cómo van a usar, y bueno, te puede sorprender siempre. Por ejemplo, la familia Corazón, pues Pedro López deja las canciones enteras, las deja, como, no sé. Y bueno, solo tuvimos una oportunidad de ver esta película, que fue el estreno, y ya no se ha vuelto a saber nada.
No,
estamos ahí a ver si se puede haber una reedición o una... o hacerlo... Sí, no sé.
Lo habrán de cridar, ¿no?
Sí, hay que llamar
a... Que nos oportunidad. Exacto, de poderla, sí, sí, veure.
Porque es una peli... A ver, todo hay que decirlo, ¿eh? Yo siempre le he dicho que necesita una revisión en cuanto a la edición, pero que es una peli muy auténtica. Está todo lleno de bandas de Mallorca. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que te ríes bastante. Bueno, es muy berlanga.
David, ¿podrías triar una canción para despedirte del programa?
Sí, sí, sí. De hecho, quería, porque claro, revisando la película, estaba viendo los créditos que digo, Little Eva. Little Eva era la famosa cantante que cantaba la de Locomotion. Come on, baby. Pues de repente veo ahí que sale Little Eva. Digo, en una banda sonora tan rockera, tan folk, no sé. Digo, Little Eva, ¿y dónde sale? Entonces me maté, voy a descubrir a ver dónde sale, porque sale aquí en los créditos, y sale en la escena donde entran en el bar de un pueblo y tal, ahí de fondo, cuando entras en el bar, que suena ahí la musiquilla ahí de fondo.
Lauré de Tornada, ¿vos, sí, esa película?
Pues la canción se llama Lest Turkey Trot, que, bueno... ¿no? Me suena un poco al trote del pavo, el pavo real.
Pues venga, amb el trote del pavo real, despedim el programa. Fins aviat.
gobble doodle lip, gobble gobble doodle lip.
Hey!
Dijous, a les 10 del vespre, Adela Peraita i Rodo Gené s'asseuen a la fila 3 d'IB3 Ràdio. Passes?
Adiós, rutina.
Hola, cruceros. Con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aprovecha ahora para reservar tu crucero por el Mediterráneo, islas griegas, fiordos y muchos destinos más. Di hola a los cruceros y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
Cada diumenge, a les 10 del vespre, els amants de la música clàssica i els que la coneixen menys, tenim tots una cita a IB3 Ràdio. A través d'un camí, la ruta d'Orfeu, arribarem a bon port, sempre en companyia de la bona música.
La ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
Aquest estiu tenim un programa amb molts temes de medi ambient.
Safareig de ciència d'estiu,
careta i tu,
herbari viu,
notes astrals,
anem a dinar...
Són algunes de les seccions que hem preparat perquè sentiu la ràdio mentre anem a la platja.
O mentre cercam coleòpters davall de les pedres.
O tal vegada quan construïm un hotel de velles.
O mentre escoltam oronelles.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio dissabte a les 11 del matí.
No veig res.
Aquí no hi ha ningú.
Ets i mira, allà.
Són flors! És increïble, són flors!
Flors en el desert. Trobant persones que fan el món millor.
Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A Connexió Local vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volem conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
La 43a edició del Trofeu Ciutat de Palma de Futbol a IB3 Ràdio. Dissabte, des de les 8 del vespre, segueix amb nosaltres la presentació oficial del Real Mallorca i el darrer partit de la pretemporada. Des de l'estadi de Somoix, Real Mallorca, Agrupació Deportiva Alcorcón. En la narració del partit, l'anàlisi tècnic i l'opinió dels protagonistes. Viu el millor futbol a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
A IB3 Ràdio, escoltes la banda sonora de...
Easy Rider.
Fila 3.
Nothing.
et presenta la banda sonora de
Easy Rider.
A IB3 Ràdio. Banda sonora de
Easy Rider.
A IB3 Ràdio.
It's time I'll go and wait beside a legend. that joint, my friend. Pass it over to me. It over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to it. Then I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me.
Fins aquí, Fila 3, amb la banda sonora de...
Easy Rider.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonat.
Another one. Just like the other one. That one's just about
Els entusiastes, amb Sergi Marcos, a IB3 Ràdio.